Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Nosaltres seguim a la caravana i toca posar en marxa aquesta caravana per anar a la Sala Beckett, per parlar amb Guillem Balart, Nina.
Doncs sí, Guillem Balart és un dels intèrprets d'Animal Negre Tristesa, d'Anja Healing, una obra coral dirigida per Julio Manrique i interpretada, a més de Balart, per Màrcia Cisteró, Mia Esteve, Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Bert i Ernest Villegas. Aquesta obra es va estrenar el passat 25 de gener a la Sala Beckett i estarà en cartellera fins al proper 19 de febrer. En ella es presenten quatre homes i dues dones de mitjana edat que fugen de la ciutat per retrobar-se durant unes hores amb la naturalesa. Però no tot anirà com esperava. I és per aquest motiu que hem convidat a Guillem Balart perquè ens expliqui com estan anant aquests dies de funció.
Guillem Balart, molt bona tarda.
Bona tarda.
La cançó, per cert, d'Elvis Presley, que sona Animal Negre Tristesa. De seguida en parlarem de l'obra, abans, però jo que sempre tinc un actor, una actriu davant, m'agrada preguntar allò que se'ls pregunta als jugadors de futbol, allò de tu de pequeñito ja eres del Barça, tu de petit ja et volies dedicar al món de la interpretació, no?
Doncs la veritat és que em va venir més tard. O sigui, jo sóc el típic que de petit volia ser astronauta, després vaig voler ser bomber, després de bomber ja vaig començar a tastar petites coses d'interpretació, ja vaig veure que sí que ho volia, però potser a partir dels 18, et diria.
Vas ser formatger.
Vaig ser formatger. De fet, la meva família són de Mollà, Llavors els meus tiets van crear Montbrú, que és una empresa de formatges d'allà del poble de Mollà, i durant tota la meva adolescència i part de allò, les primeres feines van ser allà a l'obrador de formatges i anant a vendre els formatges també allò per els mercats medievals i sí.
T'ha servit això pel món de la interpretació, no?
Home, doncs Déu-n'hi-do. Jo em pensava que no, i de cop el fet d'estar allà amb la gent i estar de cara al públic, de cara una mica, no? Allò de parar la gent perquè et comprin, és també, has d'estar en un paper d'estar fora i de realment tenir una energia que la gent vulgui provar i que és tot un art.
Si entrem en el món de la interpretació, has estat a l'Institut del Teatre, has estat a la Piconera, a Eòlia, a Actores Madrid. Com definiries tot això?
Doncs, mira, jo crec que qualsevol actor, actriu, jo crec que la formació és molt important i aquí ho té molt ja dintre, ja se n'en surt molt ràpid i de cop hi ha gent que allò que brilla per si sol i no els hi cal molta formació, però jo crec que està bé anar-se renovant, no? Llavors jo crec que la meva gran formació ha sigut a l'Institut del Teatre, que és on a mi m'han donat les eines més grosses per treballar en lo teatral. Però llavors és veritat que mentre estava a l'Institut del Teatre vaig conèixer la Chiqui Berraondo, que en aquell moment encara feia classes a l'Institut, llavors tenia com un petit laboratori de creació allà a prop del Teatre Lliure, i llavors vaig anar cap allà un temps. Després a Madrid, quan vaig estar fent una obra de teatre a Jerusalem, els dos mesos que vaig estar allà, doncs em vaig buscar un curs amb l'Arantxa Vélez, una dona que fa càstings a Madrid i així també per davant la càmera. Jo ho defineixo una mica això, no? Sempre està intentant no parar mai, malgrat professionalment estiguis actiu, crec que està bé també renovar-se amb altres persones i fer cursos i estar una mica allò despert.
Clar, quan parlem del món del teatre, has treballat en pocs anys amb gent com Oriol Brogi, Julio Manrique, Jordi Casanovas... Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Tens la sensació que això t'ha arribat així com de cop?
És aquelles coses que no saps mai, no? Ben bé quina línia o quina configuració segueix, perquè jo estava a l'Institut del Teatre, de fet vaig repetir bastants cursos perquè això, pel tema de la feina, la carrera a l'Institut et demanda molt, són moltes hores presencials, sobretot. Llavors jo com combinava això amb les fires dels formatges i així, a vegades anava molt cansat i de cop dilluns, dimarts no anava a classe, llavors m'havia de partir, i vaig acabar, gràcies a anar repetint, coincidim un taller, amb aquests tallers que es fan de quart, amb l'Oriol Brogi, que curiosament feia un taller allà a l'Institut, i em va tocar amb ell. No sé si l'atzar o la direcció de l'Institut va dir jo crec que aquest parell es poden entendre, perquè de fet jo ja era molt fan de tot el teatre de la Perla 29 i així, I llavors, quan em vaig trobar allà amb el Brogi, doncs ens vam entendre molt bé, i ell, al cap de res, ja em va obrir les portes per fer el primer projecte professional a la Perla 29.
Clar, jo ara em confesso, eh? Tu ara deies, jo era molt fan de la Perla, soc molt fan de la Perla 29, fan uns treballs excepcionals, de veritat, i jo li deia al Guillem, quan ara entrava d'estudi, és difícil aquesta entrevista quan ets molt fan d'algú. Jo sóc molt fan de Guillem Balart i de totes les feinades que fa, eh? Jo, personalment, vaig descobrir la feina de Guillem Balart amb Carrer Robadors. No sé si Carrer Robadors per tu va ser el teu boom, el teu explotar com a artista.
Pot ser, jo... És això, ja et dic, eh? Aquesta cosa de l'explotar, no sé mai ben bé quan és, que de cop dius, ah, mira, doncs això ja et consolida, o això ja és una feina que dius, uf, ja marca un abans i un després, però... És evident que Carrer Robadors va ser una cosa molt forta, perquè de cop el Julio Manrique em proposava fer un protagonista d'una obra molt coral, molt grossa, al Teatre Grec, sostenint molt, sent el pal de paller d'una història d'aquestes de quixotesca, quasi bé, de les desventures d'un xaval que li surt tot del revés, i com sostenir això en teatre va ser un repte molt fort, però ja et dic, no sé, va ser també com assajar-ne un altre, no? Vull dir que tampoc és diferent, però sí que el gruix de feina va ser molt, molt... A moments de dir, Julio, crec que vaig una mica sobrepassat. No sé si això ho podré sostenir.
De seguida parlem també d'una altra obra molt coral, també dirigida per Julio Manrique, com és aquest Animal Negre de Tristesa, però abans d'enfrontar-te a aquesta obra, en un any has fet dos Shakespeares. Hamlet Aribau i vas fer de Marcussi a Romeo i Julieta.
Sí, sí, sí.
T'agrada Shakespeare, intueix.
M'agrada molt, home. De fet, a quin teatrero no li agrada, no? Vull dir que segurament hi ha algú que no li interessa la dramaturgia de Shakespeare, però jo crec que és la dramaturgia que conforma el teatre, el cànon occidental, si més no, que coneixem, i crec que renovar clàssics de Shakespeare és interessant, si més no, sempre amb una visió una mica adequada a l'època que estem, no? Al final, el teatre no és parlar de coses que passaven 300 anys enrere, sinó actualitzar-les ara, però és que Shakespeare era tan bo que agafa, doncs, l'amor, la tragèdia, la venjança, l'enveja, el poder, que són totes aquestes coses que perduraran sempre en la humanitat, som així.
Romeo i Julieta, per cert, que vas fer de Marcussi, que era una obra que estava molt definida com a públic jove, no, trobo? Hi ha públic jove al teatre? Hi va el jovent al teatre?
És una molt bona pregunta. La veritat és que a mi m'agradaria respondre't sí, però no ho sé del tot. Llavors, és veritat que Romeo i Julieta, he de dir que és poques vegades havia vist platees tan rejuvenides, és a dir, que de cop hi havia... Sorties allà a saludar i de cop veies públic d'adolescent o de...
Això, i anaven a escoles, també, de fet.
Anaven a escoles, després vam fer tota aquesta tardor passada, vam fer tot el bloc d'escoles i així, i bueno, s'ho passaven teta, després fèiem col·loquis i realment... És veritat que enfocar el teatre cap a gent jove és complex, perquè també què és la gent jove, no? O què els hi ensenyem o què els hi deixem d'ensenyar, vull dir. Però sí que és veritat que el David Selves, la seva idea principal era, hosti, veure si podem una història tan universal com Romeu i Julieta, coneguda per tota la gent, podem captar gent jove i que puguin conèixer la història de Romeu i Julieta des d'un lloc a ritme de TikTok i de cop estem allà i Julieta, doncs, és, no?, com trobar això.
Anem a fer-ho al revés, si em permets, eh? Tu ets jove, tu quants anys tens?
Mira, faré 30 aquest any.
El teatre interpel·la el jovent?
Jo crec que sí. És que, de fet, a mi és l'art que em va interpel·lar més quan en tenia 18, 19, vull dir, aquestes edats que estem dient que estaria molt bé que cada cop més anessin al teatre, no? En mi ho va fer. Però, clar, llavors, jo entenc que també és complex, perquè la gent jove ara mateix també està ultraestimulada, hi ha moltes ficcions... I el teatre no deixa de ser un reducte molt comprimit, d'un context molt d'aquí a Barcelona. Llavors és com arribes a tota aquesta gent, no? Però a mi jo crec que ho fa i interpel·la. De fet, és l'objectiu del teatre, hauria de ser aquest, no? Interpel·lar i treure'ns de les caselles amb certes coses.
Dèiem, ara estàs amb aquesta obra dirigida per Julio Manrique, Animal Negre Tristesa, a la sala Beckett. Fa pocs dies venia, ahir, de fet, venia Mariona Ribas en aquest estudi, i li deia a la sala Beckett una de les joies de la corona de Barcelona, no? Una de les sales petites que encara aguanten a una ciutat com Barcelona. La sala petita s'està promocionant prou a Barcelona?
La veritat és que crec que no suficientment, o no sé si són... també és veritat que el teatre gros normalment, clar, és qui té més mitjà, és qui té més tirada, el Teatre Nacional, el Teatre Lliure, i després també tot l'apartat de teatres de focus, clar, d'alguna manera tenen més publicitat, tenen més espai, llavors d'alguna manera arriben molt més al públic que el que pot oferir una sala alternativa molt més petita. Llavors, clar, no sé quina és la fórmula, no?, perquè... Jo també l'altre dia, no sé quina entrevista ho deia, no?, d'això, de que crec que els mitjans també han de tenir l'habilitat de saber escolar-se i de saber de cop anar no sé quina cosa petiteta que està fent no sé quin col·lectiu, perquè d'alguna manera aquesta gent també és qui està portant teixit cultural i teixit teatral a la ciutat, no? No només els teatres grossos o...
Animal Negre Tristesa, que la podeu veure a la sala Beckett de Barcelona del 26 de gener al 19 de febrer. Per tant, ja porteu alguna setmaneta amb aquesta obra. Com estan anant aquestes funcions?
Pues bé, jo ja et dic que és una substitució. Vull dir que jo ho vam fer l'any passat. Estic substituint el Joan Amargós. I la veritat és que quan el Julio em va trucar, mira, que el Joan no ho pot fer, a veure si t'atreveixes a venir aquí en aquest engranatge que fa temps ja que funciona. Jo hi havia anat com a públic. I a mi em va colpir molt. Bueno, vam anar amb la meva parella i vam sortir els dos de dir, però què acabem de veure, no? Com... A part, també era una direcció del Julio molt més diferent a tot el que li havia vist, i de cop vaig sortir dient, hosti, aquí el Julio realment s'ha trencat molt el cap amb una obra que no és fàcil de muntar perquè és molt oberta a mil possibilitats, i llavors... Uf, i colpeix molt. És una obra que jo vaig quedar-me... una estoneta de dir, bueno...
I ara ho comentarem, perquè jo vaig sortir del teatre pensant també què acabo de veure, què ha passat en aquest teatre ara mateix. Respecte, i sense fer comparacions, però sí que és veritat que jo sortia del teatre i li deia, anava amb la meva mare i li deia a la meva mare, escolta'm, no t'has recordat una mica, per allò que deies, d'un format molt diferent al que ha fet sempre el Julio Manrique, a Incendis, per exemple? No té allò...
Sí, són aquestes obres que no saps com deixen una estela no? Que durant una estona s'acaba els aplaudiments i després cadascú va fer la cervesa o se'n va a casa, i amb el trajecte aquell de qui va al metro, qui va al cotxe o qui va caminant, encara ressona, no? I crec que és això passa, crec, Animal Negre Tristesa, i crec que Incendis a mi em va passar també, és això, no? És aquella època que jo tenia tot just... Eren les primeres coses que veia aquí a Barcelona. Incendis em va deixar també de dir... Vaig estar allà un temps de digerir-ho, no? Crec que Animal Negre Tristesa ho fa, això. És d'aquestes obres que surts de dir, a veure, què acaba de passar aquí? I... Sí.
Jo no vull fer spoilers d'una obra com aquesta. Crec que s'ha de veure sense saber gaire el que passarà, però si anem a veure-la, Guillem, què hi trobarem?
Sí, jo és això, no? Els spoilers també costa dir fins on explico, fins on no. Però jo crec que el que trobes Animal Negre Tristesa és un mirall amb la teva mateixa pròpia persona i amb moltíssimes coses que fem en societat que després penses, si això hi donéssim dues voltes, no sé si haguéssim arribat fins aquí, no? Llavors, jo crec que et proposa molt que puguis d'alguna manera interioritzar i sentir el dolor d'una persona com pots ser tu, de benestant, més o menys, que la vida, més o menys, et guanyes bé la vida i això, que de cop passa un fet que, per despreocupació, perquè et mires molt al melic, pel que sigui, doncs tot esdevé una tragèdia absoluta i com surts d'això, no?
De fet, deia que a mi em va semblar tan captivadora com estremadora, però és que, de fet, no és una obra normal, perquè sí, i actueu tots i ho feu... Deixes dir, de puta mare. Però useu molt la llum, useu molts els efectes visuals, useu la música en directe. Això no es veu sempre, no?
Clar, jo crec que el teatre, el bo que té és que l'autoria és conjunta, no? Sempre hi ha l'autor, autora, en aquest cas Anya Hilling, que és qui d'alguna manera fa la partitura textual, però llavors, clar, tens el Julio, que és qui idea una mica tot l'engranatge, però llavors hi ha el Damien Basent, que fa tot l'espai sonor, el Jaume Ventura, que fa les llums, l'Alejandro Andújar, que munta tot aquell espai perquè tu formis part d'allò, que realment l'espai és com una peixera que estàs allà dins sense poder-ne sortir, I jo crec que tot això és el que conforma la pròpia peça, no? Que és molt... Cada departament va molt junt perquè sentis tota la pressió de la pròpia obra, no? És com una instal·lació performàtica. És molt, la forma és molt performàtica.
Quina és la dificultat de fer una obra tan coral com aquesta?
Jo, clar, mira, com que la vaig haver d'assajar molt poquet, perquè les substitucions de teatre és allò amb restes d'espavilar per fer-la, has d'estar molt, molt al lloro perquè és una peça d'orfebreria, no? És com un rellotge que cada peça funciona, si un tira a la dreta, l'altre tira a l'esquerra, els espais... Has d'estar molt, molt al lloro amb tot l'equip perquè realment tothom està a escena, les 2 hores que dura més o menys l'obra, tothom està a escena tota l'estona, ningú se'n va, llavors has d'estar allà, doncs, respirant amb tothom, no?
Una obra que parla d'un catàstrofe que es deia l'APM, i tot el que suposa per la natura, sí, però ens deies, ens posa un mirall davant perquè també interpel·la molt l'espectador en com una catàstrofe ens canvia, no?, d'un dia per l'altre.
Sí, és aquesta cosa de la modificació del propi discurs que a vegades tenim integrat, no?, de dir, jo, algú, no?, jo he sentit que penso, jo no tinc por a la mort, jo, bueno, ja, quan m'arribi, m'arriba.
No, perquè no han vist l'obra.
Clar, clar, no, o hi ha gent que no, jo penso, hòstia, doncs sí, de dir, però no, com de cop algú que deia, mira, jo més o menys vist, sóc dissenyador gràfic i m'ho monto superbé, sóc això, sóc l'altre enginyer, l'altre no sé què, no, tots tenen unes feines molt, diguéssim, gent bé, gent bé, no, que no els hi falta de res.
No com nosaltres.
Exacte. I clar, llavors, tenen discursos, no?, de dir, ui, aquests, a mi no em fa por la mort, tal, i de cop es troben allà amb una barrera de flames i de cop dius, hosti, doncs potser amb allò que em pensava que no, doncs ara estic cagat de por, o sigui, estic cagadíssim i sóc un ésser vulnerable i aquí no sé què fer, no tinc resposta a això.
Fins a quin punt? Clar, perquè quan veus una obra d'aquest tipus, és veritat que agrada molt i veure-la, però també és veritat que t'angoixes com a espectador, fins a quin punt s'angoixa l'actor? Perquè deveu acabar esgotats.
Sí, són aquestes obres que demanden molt perquè el que estàs explicant, d'alguna manera, mentre tu vas explicant, a tu també et colpeix, però alhora l'exercici bo dels intèrprets és això, que d'alguna manera sempre hi ha una part de dir, bueno, és ficció, no? Vull dir que si no acabaríem tots, que hauríem d'ingressar al psicòleg després de cada obra, no? I bueno, de fet, quasi tots anem al psicòleg, en veritat, però vull dir que hauríem d'acabar, no ho sé, no?, que seria d'un desgast que no seria professional, que seria un desgast ja de dir, és que no podríem seguir, no? Llavors, és com que estem donant-ho tot, però sempre hi ha un puntet de dir, bueno, no ens hi va absolutament tot.
Ho dèiem abans, que tornes a treballar sota la direcció de Julio Manrique. Com és treballar amb Manrique?
Bé, és que jo el Manrique és per mi és dels directors que hi ha ara mateix amb qui he pres més, amb qui d'alguna manera les peces que he vist m'han colpit més i amb qui sé que quan em truca o quan hi ha la paraula Manrique per allà sé que no hi haurà, no sé com dir-ho, és tiro segur, és cosa assegurada, no sé com dir-ho, és amb el Julio salto on sigui.
A més, ara t'hem vist fer tele.
Sí.
No n'havies fet abans?
No, sí? Havia fet allò típic, algun capitular d'alguna cosa, allò, algun curtmetratge, així, però sí, és...
Per què t'has decidit a fer tele, ara?
Bueno, és aquelles coses, no?, que estàs fent teatre i de cop penses, bueno, i l'audiovisual, què? Podríem provar-lo, no? I sí, és...
El podrem veure cada dilluns a Bojos per Molière, aquesta sèrie de ficció que ha presentat TV3 aquesta mateixa setmana. Fas de professor sí. A l'Institut del Teatre, eh?
Faig un professor, hi ha tot el bloc de personatges protagonistes que són alumnes que entren a l'Institut del Teatre. Llavors, l'obra és una obra molt coral envers, diguéssim, tots aquests protagonistes que són alumnes de l'Institut del Teatre i llavors hi ha uns secundaris que estem allà, que són tot el bloc de professors i la família d'un també que estan per allà. I sí, el meu personatge és el Max Galvany, que és un professor molt jove, de fet tinc quasi bé l'edat dels alumnes, però és això, és un personatge que està allà una mica misteriós, no saps massa ben bé per on va.
Clar, si no t'ho pregunto, jo sé que ho dieu això, eh? Si no t'ho pregunto, la gent em començarà a tirar ampolles i pedres al cap. Cap on va aquest personatge?
Cap on va? doncs va cap a... No acaba d'estar... De fet, la sèrie no acaba de tancar-se molt, eh? No sé si és perquè segurament voldran a veure si es pot seguir fent una segona temporada o així, però vull dir, no té un punt i final. Mm-hmm. Llavors, el personatge, crec que és un personatge que és d'aquells que aprofita el seu poder per, diguéssim, comprometre amb certs alumnes a prometre segons quin càsting que mai ve, dir-los, no?, com posar-los una mica entre l'espasa i la paret en relació també a l'escola, en relació a l'ofici, que, bueno, que és un ofici que s'ha de ser valent.
Relacions de poder i institut de teatre, eh?
Ja, sí, sí. Anava per aquí la cosa, eh?
Val, val. No entraré, no et vull ficar en aquest jardí. Projectes?
Projectes, mira... Doncs ara mateix això, que va l'Animal Negre Tristesa, que encara ens queden doncs, fins al 19 de febrer. Uh-huh. I llavors, després La Brutal, em sembla que volen fer gira del Romeu i Julieta de cara a la tardor que ve, però això encara s'haurà de tancar. I després ara, la primavera, cap a la primavera, maig, no sé si es pot dir això, però començaré segurament una sèrie amb el Javier Giner, que és una grandíssima persona, que muntarà una sèrie sobre un llibre que va escriure ell que es diu Yo Adicto, que parla sobre addiccions que ell va tenir
sí,
al seu moment. Un
llibre que val molt i molt la pena, la veritat.
Doncs ara versionaran una sèrie, res, faig un personatge allà secundari que no sé, això, no sé quan sortirà ni res, però això és ara el següent que faré.
Cap Shakespeare?
De moment no.
No?
De moment no tinc res tancat de Shakespeare. Jo sempre dic que a mi m'encantaria fer el Iago de...
Home.
El grandíssim malvat de Shakespeare. Potser em falten més anys, però sí que...
No sé si tenim Guillem Balart o el Pacino. No, no però està molt bé, està molt bé.
Està molt bé, està molt bé.
No, una fita
sí, sí, sí,
important.
Sí. Sí, sí, sí.
Aquest, de moment, són els projectes de Guillem Balart. Per cert, abans et preguntava per què no va el públic jove al teatre. Quin moment viu el teatre català?
Doncs... Clar, jo crec que són molts factors, no?, perquè hi ha hagut tot el tema de la pandèmia, que això ja l'ha acabat... O sigui, jo crec que abans de la pandèmia el teatre ja estava en un moment delicat. Uh-huh. Crec que el teatre sempre està en moments delicats, no? No és un tipus d'art que estigui allò molt solidificada, perquè el teatre minva en relació a el que li passa a la societat, no? Llavors, quan la societat està una mica líquida i no saps massa, llavors també les platees no s'acaben d'omplir, malgrat vulguis fer propostes molt diferents, de cop hi ha un espectacle que ho omple molt, no saps per què, i un altre no... I ningú té una fórmula com gaire clara. Però jo crec que ara mateix, espero, o és la meva esperança, crec que s'està revifant i que a poc la gent torna a omplir teatres i que progressivament... Jo ja tinc amics que estan fent coses, hòstia, avui hem exaurit, hòstia, demà, mira, estem 4 dies exaurits, o mira, de cop hi ha hagut una venda d'entrades anticipada molt forta. No sé si és en tots els teatres, però crec que la gent vol tornar a omplir espais i hi ha hagut una crisi molt forta de tot, de quedar-se a casa, de no... Llavors ara crec que a poc el teatre està en un lloc que espero que sigui esperançador.
No només això, deies, el teatre sí que sempre està en crisi i tota la raó del món, però sí que és veritat que també vivim un gran boom, almenys a Barcelona, pel que fa a la colla d'artistes que feu teatre i que heu sorgit com un bolet, no? I que déu-n'hi-do el talent que hi ha.
Sí, sí, és que per això et dic, que cada cop més, jo crec que això, també noves companyies, noves maneres d'entendre la teatralitat, noves maneres de llenguatges diferents, vull dir, crec que tot això està bullint molt fort, però, bueno, que encara aquestes companyies necessiten espais que els reconeguin. No sé, l'altre, no sé si em parlava amb els de la Calòrica, no?, amb el Marc Rius, que va estar també al Hamlet i així, que clar, la Calòrica ara tothom en parla, però ells fa que són companyia...
Fa 12 anys o 13.
12 o 13 anys, i fins que no han tingut, doncs, un Teatre Nacional o un Poliorama o un no sé què que els ha agafat, vull dir que és difícil, també, però, evidentment, talent n'hi ha de sobres.
Parlàvem abans del Julio, el Julio Manrique, que va començar sent actor i ha acabat sent un grandíssim director del país. Has pensat en dirigir ja o no?
Hòstia, això a vegades m'ho pregunta algú de dir, tu com ho veus? I és com que quan estic en un assaig veig molt la capacitat que té el director de tocar tantíssimes coses, que veig que és una capacitat molt, molt lloable, perquè és difícil estar amb tantes coses, no? Jo crec que ara mateix m'agradaria molt, però no seria capaç. O, si més no, hauria de ser algo molt petitet, amb un o dos intèrprets com a molt, una cosa, perquè a vegades veig aquests directors que organitzen 8 intèrprets a l'escenari, més tot el que requereix, i penso, uf, no sé, ara mateix crec que no tinc ni la capacitat, ni les ganes, crec, ni l'experiència per tirar-me en un projecte a dirigir, però ja m'agradaria.
De moment, Guillem Balart, que el podreu veure a la Sala Beckett fins al 19 de febrer amb aquest Animal Negre Tristesa, que val molt i molt la pena. Cada dilluns també a TV3, a Bojos per Molière, i aneu-lo seguint perquè és una bèstia per l'actuació, de veritat. Guillem Balart, ha estat un plaer, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Aloesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
4 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Balaguer, què tal?
Què tal?
Bona
com
tarda.
Tot bé?
Com
està? Tot bé. Bé, mira, encara
mira.
Tinc... Qui ve?
Núria Ros, que està trempant la porta. Ve de la Fira de l'Ise.
Encara tinc la veu de moc, tu.
Sí?
És al·lucinant.
Hi ha un constipat
no
aquest any
sí,
que no marxa
no,
mai.
És que no m'havia passat mai una cosa com aquesta.
Totalment de... Ui, sí que estàs constipat.
No, és que no ho estic. Aquesta és la gràcia.
Ah, no tens...
Ja no hi és.
Val.
Però ha quedat aquesta veu. I potser aquesta veu...
És boníssim.
Ja no marxa mai.
No, sí,
home. I serà un desastre, serà no. Catastròfic. M'hauré de retirar del món de la comunicació. Perquè ningú em voldrà amb aquesta veu.
El Maginó, què tal? Bona tarda.
Bé, David, el teu constipat és com el mes de gener, que no acaba mai.
Ara, s'ha acabat el mes de gener.
Que avui és dia 1. Que avui és dia 1.
Oh, però és que és així, eh? Vull dir, saps què estic fent jo per consolar-me molt amb aquest tema?
Ai.
Vaig parlant amb la gent,
sí.
Les persones que et vas trobant o amb qui parles per WhatsApp i així.
Sí.
I llavors tothom t'acaba dient... El mateix. Sí, sí, jo també porto un refredat que no se m'ha...
Sí, que no marxa, Sí, 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 sí.
És bestial, però bé.
Us dic una cosa abans de començar amb entrar en qüestió. Estem pendents de la signatura que es farà aquesta tarda sobre l'acord de pressupostos entre el govern d'Esquerra Republicana i el PSC. Tan bon punt es faci aquesta signatura, nosaltres que connectarem amb Judit Caselles, que la tenim per allà, que ens expliqui com estan en tot.
Judit Caselles.
També, eh?
Un altre mite.
També,
sí,
també.
Sí.
Com t'ha agradat aquesta ràdio?
Oh, aquesta ràdio em fascina.
Ara sí, doncs, va, de què parlem avui?
Avui... parlarem de les supersticions.
Home.
I és un tema que...
Home.
Hola, Núria Ros.
Hola,
Núria Ros.
Hola, què tal?
Núria Ros, en aquests moments fa entrada a l'estudi. Tu ets supersticiosa?
Molt.
Núria Ros, sí. Tu, el Magiró?
Moltíssim.
Joan?
Amb poques coses, però aquestes poques coses, molt.
M'agrada. Promet la tarda perquè... Sí, evidentment. Mira,
evidentment,
és que l'arrencada de la secció d'avui l'aprofito per explicar una anècdota personal del llibre aquest que trauré, que en vam parlar avui aquí una mica i tal.
No, ja en parlarem.
He venido a hablar de mi libro.
Però aquest llibre va passar una cosa molt curiosa, que és que tenia 13 relats.
Sí.
Eren 13 relats.
Compte aquí, eh?
13. I llavors un amic meu, Jordi Ramos, potser el coneixeu
també.
Home,
sí.
Coneixeu Jordi Ramos. El Jordi Ramos, un dia...
RAC1, eh?
RAC1, correcte, el món a RAC1, productor emblemàtic...
Deixes dir?
Sí.
Però jo crec que no passa res, eh? L'Andreu ja ho serà, quan tingui la...
Home!
Ja ho serà.
Ei!
Però Jordi Ramos, el millor productor d'Espanya.
L'Andreu...
Ja és així.
Poca conya amb l'Andreu.
No, no.
És molt bon productor.
Que arribarà, que arribarà.
A veure,
sempre
David,
que veig, sempre que veig
històries.
Espera, espera, sempre que veig stories del programa o cosetes de la caravana i així, sempre hi ha gent boníssima asseguda aquí en aquesta taula.
Sí, sí, jo li dic sempre.
I penso,
jo li dic sempre,
doncs, és
que
molt
fa
meritori.
Molt bé, fa molt bé la seva feina perquè és un pesat.
És un plom.
Sí, sí. No, és veritat, l'altre dia li van dir. Mariona Ribas, si no m'equivoco. No.
Va venir
Cristina
la Mariona
Puig.
Ribas.
Cristina Puig.
Sí, ahir va venir la Mariona Ribas. Vaig parlar amb ella després.
Sí?
És amiga meva. I li vaig dir, hòstia, has anat allà. Sí.
Boníssim.
I diu, ara estic desvelant un secret d'una conversa que vam tenir. Diu, hem de proposar una secció per fer a la caravana.
Si us plau.
Els dos junts.
Si us plau, no m'ho puc creure.
Poca conya, Núria, eh?
Poca conya.
Compte amb el que pot néixer aquí, eh?
Doncs això, la superstició. Resulta que parlant un dia amb el Jordi Ramos...
Sí.
Clar, jo no havia calibrat bé i no hi havia caigut amb el fet que aquell llibre tenia 13 relats. I el tio em va dir, diu, tu de la manera que ets...
Compte.
El fet que aquest llibre tingui 13 relats no et provoca una angoixa?
Tinc la sensació que molta gent, quan parla amb tu, comença així les converses. Tu de la manera que ets...
Sí, sí. I llavors vaig dir, dic, doncs no hi havia pensat.
Sí, sí.
I saps què va passar?
12 més 1?
No, em vaig fer un 14. És molt fort, això. Vaig fer un 14è relat quan ja estava tot entregat.
No.
Estava tot entregat, tot corregit... Però m'ho van permetre, perquè... És que, clar, és que no podia aquell llibre incloure 13 relats perquè les coses no haurien funcionat. Després passa una cosa. Jo, d'entrada, ja us ho dic aquí, i m'agradaria que avui tots féssim aquest exercici.
Mm-hmm.
Desafiem una mica les nostres supersticions.
Va.
Si tu, per exemple, estimat oient, ens estàs escoltant i ets una persona que et fa por o et fa angoixa o no vols passar per sota d'una escala... No sé si aquesta la teniu vosaltres.
Sí.
Aquesta la té moltíssima... Tu la tens?
Sí.
Sí, sí, jo també la tinc.
Em mirava d'una manera que dic aquesta... Sí?
Sí, sí, jo en tinc moltes,
Oh, molt bo. Tu també, Joan,
sí,
aquesta?
Sí, sí, jo la tinc.
Doncs, sincerament, desafieu aquesta superstició i passeu avui mateix per sota d'una escala,
Costa,
Joan.
Costa, eh?
Núria, passeu per sota d'una escala. Perquè veureu que després no passa res. No passa res. I també t'he de dir que si 6 o 7 dies després et passa una desgràcia o et passa alguna cosa estranya, ja no és per culpa que hagis passat per sota d'una escala. Perquè això prescriu, no fotem. Clar, és que clar.
Prescriu? Quant de temps hi ha entre...
Home,
clar.
Jo calculo 24 hores.
Sí?
Sí, 24 hores. El que no pot ser és que et passi una cosa un dia, no sé, 3 de març...
Mm-hmm.
I consideris que això t'ha passat perquè el dia 20 de desembre vas passar per sota d'una escala. No pot ser. I això és el que ens passa dins del nostre cap.
Clar, amb l'escala t'ho compro, que duri 24 hores, però si trenques un mirall ja saps que són no sé quants anys de mala sort.
Sí, sí.
Clar, és una borrada, això, eh?
Hem de reconèixer que aquestes coses de les supersticions condicionen molt la vida humana.
Sí, i tant.
Perquè si a tu agafes, i ara a casa teva, un mirall se't trenca, fins i tot conec alguna persona d'aquest estudi que podria arribar a plorar si això li passés. I la persona que ploraria segurament seria jo.
Si m'ho estàs dient, no?
Sí, sí. Jo, si em passa una cosa d'aquestes, ploro.
Wow.
Llavors, aquí, saps que en aquesta secció fem una mica de teràpia sempre, hem d'intentar això, hem d'intentar esbatre, foragitar les nostres supersticions, perquè és que no anem enlloc així. A la vida ja tenim prou noses.
Uh-huh.
En tenim moltes, perquè ara, per exemple, has hagut de pagar el lloguer del pis o la hipoteca. Si ets autònom, has hagut de pagar l'IVA. Mil històries. Per què et gires així cap a algú? Que algú és autònom?
Sí, conec gent que és autònom.
Ah, pensava que algú d'aquí. No? Aquí no? Els autònoms realment han hagut avui de pagar molts calés
i
han hagut de fer una buidada de la cartera important. Llavors, tu ja tens prou noses a la vida com per afegir-ne de noves.
Correcte.
Amb el tema de les supersticions que converteixen la vida en un camp de mines. Perquè t'obliga a estar molt pendent absolutament de tot.
Sí.
Has d'estar pendent de tot el teu entorn. És com una gimcana constant.
Clar, i si, si un gat... poses més de mines... Clar,
que... Clar, exacte. Tu ja, la vida ja és un camp de mines.
Correcte.
La vida és un camp de mines autèntic. Hi ha vides que tenen menys mines i vides que en tenen més.
Sí.
Però si a sobre tu te n'afegeixes amb el tema aquest de les supersticions, és que la vida és això, es converteix en una autèntica gimcana.
És així.
En una missió impossible, que has d'estar pendent de tots els objectes, ara aquí hi ha un saler que no caigui, ara sí, hi ha una escala no passar per sota, un paraigua és no obrir-lo aquí dins perquè em portarà mala sort. No podem viure d'aquesta manera, perquè la vida és això, és com quan fas una migdiada, tu saps les clàssiques migdiades d'estiu?
Sí.
I tant.
Una migdiada d'estiu, allà, tan tranquil. El que busquem és això, no? La calma. Sí. La calma. Però llavors ja ve la clàssica mosca a no permetre't que tu puguis dormir, a no permetre't que puguis fer la migdiada
la seva obsessió.
Com tu voldries fer-la. I què passa? Que en ve una i després en venen més. Sí. Això passa amb les supersticions. Si tu obres les comportes mentals...
Les mosques de la vida són les supersticions,
correcte.
Eh?
O sigui, si tu li obres les teves comportes mentals, Núria Ros, tu que ets supersticiosa, el dia que tu vas obrir les comportes mentals a la primera superstició, vas cometre un error. Perquè llavors ja entren totes.
Sí, és veritat.
Ja van entrant totes.
Si fas cas d'una, has de fer cas de totes.
Sí, és així.
És que van entrant totes. La superstició... Mira, la Maria José, una altra. Vinga, Maria José.
Mary Jou.
Ei, què tal? Les supersticions tenen una capacitat reproductiva molt elevada. Molt elevada. Es reprodueixen amb una gran facilitat.
Com les tortugues americanes.
Correcte, correcte. Com els coloms de ciutat. Com els gremlins.
Aquestes rates voladores.
Tu has vist els gremlins?
És la meva pel·lícula preferida.
Doncs els gremlins, quan entren en contacte amb l'aigua,
sí,
saps que es reprodueixen.
Boletes.
Les supersticions serien, si fa o no fa, com un gremlin. N'hi ha una, entra en contacte amb tu, amb la teva ment, i automàticament es va reproduint
ja està.
I no pares d'acumular-ne. No pares d'acumular-ne, és una cosa que no s'acaba mai.
Mm-hmm.
Per això anem a conèixer, a través de la dolça veu de l'Olma Giró, algunes... Què ha passat amb aquest comentari? T'ha fet gràcia?
No, sí que és dolça.
Tens la veu molt dolça.
Sí.
No considero que sigui un adjectiu per descriure-la.
Ah, no?
No. I quin és? Dura.
No.
Ai, sí. Això és el que em penses igual, vinga, va.
Doncs això, l'encàrrec de l'Olma Giró, sisplau.
L'encàrrec amb Olma Giró.
Olma Giró, la veu dolça de Catalunya. Què ens expliques avui?
Molt bona tarda. Més enllà de les que ja has esmentat, David,
sí,
em porto algunes de curioses que jo no havia escoltat, com per exemple...
Ai.
Això ja ve de l'antiga Grècia. Fa molts anys.
Sí?
De debò?
És que,
sí?
No, poca conya, la majoria venen d'allà, eh?
Sí?
Sí.
No sabia això.
Després, ara quan acabi l'Olma, parlarem d'aquest... Tenim aquest apartat, perquè la majoria venen de temps molt antics.
Com d'aquí, eh?
Sí, sí, l'antiga Grècia, és... són les tortugues americanes i no ho saben. Vinga, va, més enllà d'això. Quan unes tisores cauen al terra, atenció, cauen obertes...
Sí.
I com mirant-te cap a tu. Resulta que això és el pitjor que pot passar a la vida.
Sí?
Ja, abandona.
Aquesta la tens també, Núria?
No, clar, és el pitjor que em pot passar que m'ho expliqui l'Olma perquè en sumaré de noves.
Ara.
Ui, tapa't les orelles, no, perquè ara, em porto unes quantes, eh? Tret els auriculars i tapa orelles. No, per què allò de les tisores? Doncs perquè resulta que l'antiga Grècia es considerava que Atropos tallava el fil de la vida amb unes tisores. Llavors, que clar, si cauen les tisores obertes cap a tu, mal presagi, però... Núria, això va per tu, això sí que escolta. Què passa?
Hi ha solució.
Si us passa això, per mala sort us cau les tisores, el que heu de fer és agafar un polsim de sal, tirar-vos-la per damunt de l'espatlla esquerra i així feu fora els mals esperits.
Ja veus, que bé.
Que sí.
No, això està bé. Això,
clar,
totes les supersticions.
Totes
les supersticions haurien d'anar amb el kit
ara,
de la solució.
Ara.
El kit de la solució. Passes per sota d'una escala... no sé quants anys de mala sort o uns dies de mala sort, el que sigui, però llavors hi hauria d'haver un antídot,
clar,
com aquest de la sal a les espatlles, que fes que s'anul·lés això de les escales. Llavors sí que ens tornaríem bojos.
Però, Olma, sobre jersei o sense roba? Això ja no ho posa.
No, amb roba.
Espatlla esquerra. Tu què saps?
Perquè ho he fet, això.
En sèrio?
No em crec que t'hagin caigut... No em crec que t'hagin caigut unes estisores i t'hagis tirat sal a sobre l'espatlla esquerra. No em crec, o sigui, no m'ho crec, Joan.
No, sense estisores.
Sí.
Jo m'he tirat sal per donar-me sort.
Jo també.
Sí, oi?
Ah, sí? Jo mai.
Jo tampoc.
És una època, David,
això. Sí, però no com antídot al tema de les tisores.
No.
Ho he fet perquè sé que...
Com a bona sort.
Exacte, sé que porta bona sort.
Ai, tu, ara em sap molt de greu perquè les següents que porto, ara sí que no m'escoltis, Núria, no et porten solució. N'hi ha una altra...
No porten solució.
No hi ha kit de la solució. N'hi ha una altra que és... No és molt coneguda, però resulta que porta mala sort. És que a mi m'ha fet molta ràbia preparar aquesta secció perquè dic, ja veuràs tu que ara aquesta nit a veure com dorm.
Les vas acumulant. No obriu les comportes a la superstició.
Ara.
Comportes mentals tancades.
Atenció. Hauríeu de no dormir amb els peus mirant cap a la porta.
Com?
Home, escolta'm una cosa.
De veritat.
Porto tota la vida dormint així.
Jo no.
Carinyo, canvia la posició.
Mira, i les coses estan anant prou bé. Per tant, aquesta no
imagina't
entra.
Imagina't si canvies,
Núria Rosa, aquesta no entra dins de la teva ment.
Però això sí que ve una mica de... S'ha dit molt, és el que tots hem escoltat, de sortir amb els peus per davant, no? Doncs una mica vindria agafant
Tot té. I aquesta d'on ve, la sabem?
No, aquesta no és una de les menys conegudes. Ve de que no dormis amb els peus mirant cap a la porta. Llavors, vinga, va, una altra. Aquesta sí que dic, que curiosa. I resulta que es porta molt a Itàlia, també a Espanya. Entenc que abans més perquè es portava més aquest objecte. Que és que no podeu deixar un barret sobre el llit.
Com?
Eh? Que sí, que porta mala sort. És una cosa dolenta.
Però veus, aquesta tampoc la coneixi.
Posa un barret sobre el llit.
I això és típic, deixar-lo sobre el llit. Allò que tornes...
Allò tornes de... Sí.
A veure, tornes... no és molt típic...
Tornes d'on tornes.
Ja portes un barret, que és una cosa molt habitual en homes.
Sí, de fet, ara en
com el Joan
tots.
I com jo, exacte. Sí, sí. I el deixes sobre el llit, Olma.
Doncs sí, i ara un superrepàs breu, perquè no només es queda aquí, sinó que... Algunes de les supersticions a nivell mundial, a la Xina, sabeu que tenen por. El número 4 els espanta. Per què? Perquè en mandarí el 4 es pronuncia gairebé com la mort. Llavors, no es pot dir el número 4. Igual que el número 13, i molts ascensors no tenen el número 4, entre altres coses.
Pues el 3 més 1.
A Corea, una curiositat, tenen por, tenen pànic als ventiladors automàtics.
Com?
Amb lo bé que van, tu.
Perquè diuen que si dorms en una habitació amb un ventilador automàtic estàs cridant a la mort, llavors... Molts tenen un apagat automàtic, és a dir, que s'apaguen sols si no els apagues.
Però...
Que curiós.
Però Corea del Nord o Corea del Sud?
Ai, a Corea del Sud.
Sí, perquè a Corea del Nord no els hi falta ventiladors per matar gent. Va, anem a les mans.
No, als Estats Units, una molt curiosa. Deien, una antiga llegenda, que les bruixes podrien entrar a través de la porta amb una finestra, no sé, recta, com les que són normals. Llavors, hi ha algunes cases que els altells, les finestres, les posen girades perquè així
perquè
les
no
bruixes no entrin. Una cosa molt curiosa. Llavors, ja acabo perquè a Lituània està prohibit xiular en interiors perquè es creu que en fer-ho s'invoquen dimonis que apareixen durant la nit.
Hosti, això és boníssim. Veus? Sí. A cada lloc del món tenen les seves.
Ah, no, i una altra.
Digues. Ens agrada això.
A Dinamarca, aquí, porta molt mala sort trencar un plat, no?
Sí.
Doncs a Dinamarca sabeu què fan? Cada plat que se't trenca, els guardes, i llavors, quan s'acosta Cap d'Any, el dia de Cap d'Any, els recol·lectes tots amb els teus amics, amb la teva família, i resulta que qui més plats trencats o vaixella trencada acumula, més bona sort tindrà, tu.
Fem una aturada, un moment.
Acord signat.
Perquè qui ha tingut bona sort en aquest sentit, no només la política, sinó tots els catalans, perquè ja tenim pressupostos. El president Aragonès i Salvador Illa acaben de signar ara mateix aquest acord. I, per tant, Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Et trobes a Palau de la Generalitat, eh?
Sí, exacte, i acabo de veure com heu fet vosaltres també a través de la televisió, que just en aquest moment Salvador Illa i Pere Aragonès acaben de firmar l'acord per als pressupostos de la Generalitat per al 2023. Ho han fet aquí, a la sala de diputats del Palau de la Generalitat, i s'han donat la mà just abans de firmar aquest acord. Han sortit també davant d'aquesta sala per oficialitzar aquest acord, donant-se també la mà i saludant la premsa, i just després han entrat doncs, cap a aquesta sala per firmar oficialment l'acord. Per tant, ara ja sí... Joan, que després de mesos i mesos i mesos de negociacions, finalment s'ha firmat aquest acord per als pressupostos del 2023, que, com ja sabeu, aquest acord inclou 1.200 milions addicionals en salut, 180 milions perquè els domicilis puguin fer front al canvi climàtic i 56 milions addicionals també per crear noves places residencials, mentre que en matèria d'infraestructures l'acord passa per desencallar aquest any el Hard Rock i per firmar el conveni per executar la B40 entre Sabadell i Terrassa el primer trimestre d'aquest any i també que l'aeroport del Prat passi a ser un hub internacional i pugui acollir més vols intercontinentals. Per tant, a hores d'ara acaba de quedar signat aquest acord.
Judit, intueixo que s'ha signat aquest acord, que ni el president Aragonès ni Salvador Illa compareixeran en roda de premsa, per tant no podreu fer preguntes als periodistes i que només han deixat entrar els mitjans gràfics, eh?
Exacte, només han deixat entrar els mitjans gràfics. Els periodistes ho han pogut veure des del darrere del tot. Per tant, segur que ho veu fins i tot millor vosaltres que jo mateixa. Però deixa'm dir una cosa, i és que avui no compareixerà cap dels dos, però sí que demà a les 9 del matí ens han avançat que hi haurà una compareixença aquí al Palau de la Generalitat del president Pere Aragonès.
Doncs vinga, demà al matí que ja estarem pendents de tot plegat. Al capdavant, Pol Marçà, i al matí a Ràdio Estel. Gràcies, Judit, que vagi molt bé.
Que vagi bé, Joan.
David, deies...
I ara molts dels polítics...
Sí.
Aquí passa una cosa, amb les supersticions, també.
Ai,
sí.
Compte aquí, eh?
És que tu has d'anar sempre amb una llibreta, els que som supersticiosos, o amb el mòbil, per anotar-te en tot moment, i això segurament vosaltres també ho feu, si una cosa us va bé un dia, buscareu quines coses has fet aquell dia que et puguin fer que després, el dia següent o el mes que ve... tornis a tenir sort. I llavors passa moltes vegades que dius, portava aquesta camisa tan bonica el dia que vaig anar a fer aquell cafè amb aquella noia que m'agrada tant.
La camisa de la sort.
Doncs aquella camisa la tornaràs a portar.
Tu tens camisa de la sort?
Tinc camisa de la sort.
Jo també tinc camisa.
Tinc pantalons de la sort.
Sí.
Tens una sèrie de rituals.
Sí.
I tot això és molt esclau. És a dir, la superstició és una autèntica esclavitud.
Clar. Un dia constantment... que se't trenca aquella camisa.
Exacte.
Jo la guardo trencada, de fet, no. Planxar-la se'm va trencar i la guardo a l'armari igualment. Veus? Perquè dic, si la tiro, tindré mala sort, llavors.
I després passa una cosa que a mi m'agrada molt, que és que hi ha les supersticions, n'hem comentat algunes, que són les populars. Les popus. Les que s'haurien a l'última fila de l'autocar quan van de convivència. Serien la de l'escala, la del gat negre, seria també la de la sal.
La de paraigües, no?
Paraigües. Aquestes són les populars, les universals, les celebritats, no?
Ara.
Per què? Per què n'hi ha que es converteixen en celebritats i altres que no? Això és com, per exemple, ara que hi ha tants streamers, hi ha milers de milions de streamers al món. Per què Gerard Romero es fa popular i altres streamers no? Doncs el mateix passa amb les supersticions.
Sí.
Perquè segurament tots els que som aquí som modistes de la superstició. Tots ho som, modistes de la superstició. Que tu et confecciones les teves pròpies supersticions. I ara a mi m'agradaria saber quines us heu confeccionat vosaltres, com a modistes que som de la superstició. Jo, per exemple, tinc dins de la xarxa de metros de Barcelona...
Això és molt curiós.
Això és molt curiós. La xarxa de metro de Barcelona, hi ha parades en les quals faig servir les escales mecàniques i estacions en les quals no vull fer servir les escales mecàniques i pujo a peu. Per exemple, aquesta de Sants, quan vinc aquí, Sants Estació, sempre pujo per les escales mecàniques. És una superstició. I, en canvi, a Sant Ildefons, que és una parada on alguns cops també hi vaig, aquella escala...
A Collblanc suposo que la puges amb la mecànica, no? Perquè si no...
A Collblanc sí, amb la mecànica també. Vosaltres quines supersticions us heu creat vosaltres mateixos?
Jo en tinc una que s'assembla una mica a la teva. Mira, te'n diré dues. La primera és, ha de ser immediat. És a dir, clar, és que no sé com explicar-ho, això. Si jo veig... Jo tinc ara mateix una ampolla d'aigua davant, tancada. Si veig aquesta ampolla d'aigua davant i em passa pel cap en aquell moment... Sembla molt boig, això, Em passa pel cap que si no l'obro anirà malament, si no l'obro anirà malament, i l'he d'obrir.
Veus? Doncs aquesta és una...
I coses quotidianes em passa moltíssim, no t'ho pots imaginar.
Aquesta és...
Però amb l'aigua sempre, perdó.
No, amb el que sigui.
Però veus, aquesta és una superstició exclusiva.
També com de cop.
Sí, però aquesta és exclusiva teva, te l'has confeccionada tu, aquesta.
Sí.
No és popular.
La segona, i aquesta sí té a veure amb la ràdio, la faig.
Fes-la.
La faig,
Atenció, s'aixeca Joan Trias. Ah, sí?
Quan entro a l'estudi...
L'interruptor...
Tres vegades.
Tres vegades piques l'interruptor tres vegades.
Si no, no anirà bé el programa.
Si no, no anirà bé el programa. Ui, aquest tio està boig.
Sí, ja t'ho he dit.
Ja ens agrada la gent boja, però és molt curiós. Però veus, aquestes són les seves, les exclusives del Joan Trias. Aquestes no són populars. Per què n'hi ha que quallen i aquestes teves no quallen i no les té tothom? És curiós, això.
I quina hi ha la diferència entre la superstició i un toc?
És el que estava pensant jo,
també t'ho dic.
És que hi ha una fina línia molt tènua que les separa. És molt tènua, perquè és ben bé això,
Sí. Núria, va.
El toc és el cosinet germà de la superstició.
Ara.
Són cosinets germans i molt semblants d'aquests que s'assemblen. Ai, són cosinets, s'assemblen molt.
per exemple, la meva... Jo en tinc moltíssimes, però tampoc vull quedar tan malament en antena, val? Per exemple,
loca.
Abans de començar el directe, en aquest programa, doncs beure'm un got d'aigua. Té a veure amb la veu. Si no ve, aquella antena surt malament.
Veus?
Una.
Per tenir la veu més nítida.
Sí, 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 sí.
Manies, però, això, però dues,
és una mania, vull dir que si no ho faig, estic
mira ja... Malament, obviant, sí.
I després un altre amb el tema relacionant una mica la mobilitat, doncs, per exemple, hi ha un lloc en concret que no m'agrada passar-hi, a Banyoles, que és on visc jo. Llavors, és igual si he de calcular una nova ruta, allà no hi vull passar. Però sí que té a veure amb una experiència passada, llavors... Bueno, és una superstició. Si passo, passo mala sort.
Exacte.
Llavors, això faig molts quilòmetres.
Això és un tema... per fer-lo un altre dia, també,
Sí,
aquests llocs amb marca, llocs amb marca. Atenció amb els llocs amb marca, perquè n'hi ha molts per la ciutat.
N'hi ha.
Tant per marca bona com per marca dolenta, perquè hi ha dos tipus de marca, la marca bona i la marca dolenta. Allò que veus un banc on un dia t'estaves petonejant amb algú i aquell banc, per tu, és històric. És com un...
Museu.
Seria com un museu, exacte. I podries fer de comissari d'una exposició dels records per la ciutat.
Oh, que bona, aquesta. Jo compraria molt, això,
Sí, és bo, això.
Sí.
I tu, Olma?
Crec que és popular, però me l'he confeccionat una mica, o almenys és popular entre els joves, i és que quan... Ha de ser de casualitat, és a dir, no pot ser buscat, però tu agafes el mòbil, el veus, i és una hora a mirar, i és a dir, 11 i 11, 12 i 12, 13 i 13, llavors com que he de sempre fer així amb els dits...
Ah, sí!
Saps com per donar un desig, però llavors entra la part de confeccionar-me la superstició, que és que no puc fer només... un i un, sinó que he de fer dos cops a cada dit. I a part, sembla més boja, si agafo la 0000, és com l'hora especial, saps? A dir, uau, l'acabes d'agafar, he de demanar... Aquí sí que faig com l'esforç de com fer un desig. És un moment que tens el dia una mica espiritual, no? De dir, vale, què vols? Tocant de peus a terra. Literalment.
Carai. Però veus, som...
Un món, eh?
M'agrada molt aquest concepte de modistes de la superstició, perquè aquí tothom s'ha confeccionat la seva pròpia superstició, la seva pròpia
Maria. Núria, també es confecciona aquest, que petoneix el mòbil.
Sí.
Per les 11 i 11.
Sí. I diuen que quan enganxes tantes hores mirall tindràs bona sort.
Sí.
Jo he de reconèixer que amb el tema aquest de les hores mirall també alguna vegada he basat el telèfon, però ho faig dissimuladament perquè...
Jo també, David. Depèn de qui estiguis, és... Jo també.
Perquè, clar, si em veuen fer això, em prendran per boig.
En una reunió d'alta instància.
Hi ha una hora, no, és molt curiós.
Ara coneix dir i assignant els pressupostos.
Ui, és que si sabéssim...
Ai,
hi ha una hora d'aquestes mirall, que és les 22:22.
M'encanta.
Sí? Compte aquí.
Que sempre la veig, tu.
Sí?
Ui, i això vol dir alguna cosa.
Una mica, perquè, clar, mires i dius 22:22 un altre cop.
Compte.
I llavors, de vegades, veso el mòbil, però... Ho intento fer dissimuladament, perquè, clar, si et veuen...
Sí.
Però sí, és molt interessant. Doncs això, al final és aquest el tema. Muntis, i em dirigeixo al nostre oient i parlant-li de vostè, muntis la seva pròpia superstició i poden fer això, com versions noves.
Sí.
Aquesta que ens ha explicat l'Olma, això és molt interessant. Hi ha una superstició, però tu pots fer-te la teva versió nova.
Correcte.
Que també és molt interessant. Cosa que demostra que tot això són tonteries. I per tant, sí, són tonteries. I per tant, us convido, diré el mateix que he dit al principi, però és un bon final, és un bon tancament, us convido a desafiar les vostres supersticions. Ara. Sisplau, passeu ara mateix avui per sota d'una escala, abraceu un gat negre, trenqueu un saler, obriu un paraigües dins de casa, la Núria Ros va fent que no me'l deu fer.
No
ho veu clar, però feu-ho per mi, sisplau. Feu-ho per mi i veureu que no passa absolutament res.
Jo tinc un gat blanc a casa, el puc abraçar igual,
sí.
No?
Va. La vida continuarà amb les seves desgràcies i les seves alegries.
Sí, sí, és
perquè
així.
Al final és això.
És així. David Balaguer, gràcies.
I amb Hisenda, continuarà amb Hisenda.
Compte aquí, abraceu Hisenda també.
Abraceu a Hisenda.
Hacienda somos todos. No marxis gaire lluny.
Ah, sí que és cert, que avui tenim...
Que parlem de futbol.
Els tribuneros.
Exacte.
M'encanta.
Exacte. Olma Giró, gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé,
Igualment.
Núria Ros, fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que anem cap als serveis informatius d'aquesta casa, amb aquesta notícia, ja ha signat l'acord dels pressupostos per part del president de la Generalitat i Salvador Illa, i tornem amb més continguts aquí a la caravana.
Que boig el món, que no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.
Ràdio Estel.